L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, missió i vocació. Tarannà Viatges amb Sentit patrocina Missió i Vocació.
Hola, bona tarda i benvinguts a Missió i Vocació. Els dilluns a aquesta hora aprofundim sobre la raó de ser de les persones i de les empreses en el seu entorn. Avui ens acompanya Núria Poví, que forma part de l'equip de Soro Consultores i amb la qual parlarem del propòsit de les organitzacions. Com es defineix, com es revisa i, sobretot, què passa quan el propòsit falla?
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Saludem a Núria Poví, de l'equip de Soro Consultores. Núria, què tal? Bona tarda.
Hola, David, encantada. Bona tarda.
Doncs Núria, farà aquesta setmana un any de l'arribada del Covid-19 a Espanya. Us volia preguntar, a nivell de negoci, a nivell d'empresa, a nivell de Soro Consultores, quin és el vostre balanç, si heu arribat a fer coses que mai hauríeu imaginat i, per tant, dintre de tot, ha estat un any també positiu, on us heu redescobert, on heu inventat, heu imaginat, ho heu portat a la pràctica, o, sent realistes, ha estat una losa i més negatiu que una altra cosa?
Pues sí, aquests dies inevitablement tots parlem de l'any, no? Perquè estem recordant exactament què fèiem aquests dies i que semblava impossible que vindria. De manera realista, jo crec, primer de tot, que el nostre balanç és amb una caiguda de l'expectativa que teníem sobre el que esperàvem, no?, l'any 2020, però una caiguda que jo penso que és més que raonable, tenint en compte que vam estar 2-3 mesos pràcticament parats perquè, per molt que volíem estar al costat dels nostres clients, els nostres clients estaven tan desconcertats i tan bloquejats com nosaltres. Per tant, també per companys que es dediquen a feines com la nostra i que sabem com els hi va anar l'any, jo crec que nosaltres podem estar molt contents. Una caiguda raonable i assumible. Òbviament, aquests 2-3 mesos que vam estar pràcticament parats no és perquè no féssim res, sinó per això, perquè el client tampoc sabia què necessitava ni què podíem fer, i això ens va fer reinventar-nos, i sí que ha sigut una descoberta i una... Bueno, ens hem posat. Jo crec que el que estem fent ara i sobretot online, hauríem estat, jo personalment, no sé si l'hauria arribat a fer ja en tota la meva vida professional, si no hagués sigut per un impacte com el que hem tingut. És a dir, estem fent sessions de tot tipus, en el nostre cas online, hem donat suport emocional, hem donat suport a nivell, òbviament, de sessions, li podem dir coaching, mentoring, com li vulguem dir, i ens hem reinventat completament, sense deixar de fer sessions presencials, però poquíssimes, no? Les poquíssimes que hem pogut fer i amb entorns hiperconservats i cuidats per poder-lo fer. Per tant, jo crec que ha sigut un any d'aprenentatge molt gran, de redescobriment, de veure les capacitats que teníem, que podíem tenir, que estaven amagades i que li hem donat sortida, i amb una perspectiva personalment jo crec que positiva i optimista de cara a aquest 2021.
Molt bé, Núria. Tot i que Soro Consultores té la seva oficina central aquí a Barcelona ciutat, moltíssima gent ha marxat de la ciutat, de Barcelona, i està vivint a Rodalies o inclús més lluny, en altres pobles, com podria ser la Cerdanya o pobles de Lleida, de Tarragona. Què tal la vida fora de Barcelona?
Bueno, efectivament és el nostre cas, o el meu cas en concret, no el de tots els socis de Soro. Per mi ha sigut això també una manera de fer un pas endavant en un model de vida al que jo aspirava quan estigués jubilada. I jo crec que és una vida més saludable, que invita més a la desconnexió. Òbviament, tampoc li recomanaria això a una persona als 20, 25 o possiblement 30 o 35 anys. A mi ja m'agafa en un moment vital en el que crec que tenim la possibilitat de reconnectar-nos més amb els nostres o amb les nostres inquietuds, i amb una manera més tranquil·la de fer la mateixa feina, sense estar anant amunt i avall, corrent sempre amb el cotxe, I personalment crec que, com et dic, jo tinc sensació de vida saludable i de més qualitat.
Bueno, el resum ho editarà el tècnic, però bueno, el resum era aquest, que has trobat en aquest moment vital de la teva vida doncs, més pau, més tranquil·litat, una altra manera de connectar, no?
Sí, i treballant igualment molt, és veritat que les sessions online cansen més que les presencials en molts aspectes, per això són sessions més curtes en general, i que ho hem de, i que has de tenir una disciplina, eh? Perquè però ja no només si vius fora de Barcelona, com en el nostre cas, que possiblement, diguem-ne, que invita, no?, l'entorn a sortir a caminar, a passejar o a agafar una bici, sinó que inclús si estàs a Barcelona, el que sí que hem de tenir tots molt conscient i molt clar és que ens hem d'obligar a que la rutina no sigui 10 hores al dia o 12 hores al dia connectats a l'ordinador, perquè això ho podríem fer tots sense cap problema. I això, òbviament, a la Cerdanya, a l'Empordà, on sigui, també és contraproduent.
Molt bé. Avui, en qualsevol cas, Núria, parlem del propòsit de les empreses, de la missió, de les organitzacions. Durant el programa també ens explicaràs què passa quan el propòsit falla i com redirigir la situació. Abans, si et sembla, per situar el tema, escoltem un àudio, un tall, un fragment i el comentem.
Perfecto. Lo que pasa muchas veces en las empresas es que muchos ejercicios de misión pues quedan en el tiempo y cuando se redefinen, pues llega el nuevo líder, ¿no? Y entonces, no, empezamos de cero. Y entonces ahora otra vez, es, hombre, si la misión no había estado realmente trabajada nunca, pues a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Pero tiene que ser un ejercicio, ¿vale?, de revisarlo de forma sistemática. Así Joan ha contado un ejemplo buenísimo. Llegó uno y quiso cambiar la misión participada. Y no solo los del área, sino que todos los directivos se tiraron contra él. Y digo, un momento, aquí vamos a ver, tú quieres definir tu misión, pero nosotros llevamos mucho tiempo no trabajando con Pepe, trabajando con esta misión. Es que este matiz es importante, ¿no? Y digo, bueno, vale, ¿quieres evolucionarla? Vamos a hablar, ¿no? Y entonces, la misión se revisa, ¿no? Se revisa de forma sistémica, lo estás haciendo constantemente con los indicadores, los objetivos. Si no, ¿qué nos pasa? Como lo que veíamos en el otro. Al final, los números, la parte económica va cogiendo peso y se olvidan los clientes, se olvidan los empleados y al final del proceso te quedan que los objetivos al final, en la base, ya se ha perdido la misión, ¿no? Justo las misiones te ayudan en ese proceso. La misión muchas veces se ha visto como algo que se comunica a través de eventos específicos. Lo que nosotros estamos haciendo, ¿hay eventos específicos? Sí, sobre todo al inicio, ¿vale? Al inicio cuando estamos en, lo normal ya será que la misión en el tiempo se integra dentro de las comunicaciones diarias de la empresa. Y para esto, si queréis el ejemplo de UF, me parece que ha sido bastante, bastante ejemplar. O sea, final, para ellos, ¿cuándo estoy hablando de la misión? Diría John, pues ya no lo sé, pero preguntas a la gente, conozco la misión y el 93% te están diciendo, de 1 al 4 te están diciendo que es la máxima puntuación, ¿no? O sea, al final está integrado en el día a día. Si es verdad que nosotros vivimos un proceso en el que al principio a lo mejor comunicamos a través de eventos específicos, pero después de un tiempo ya eso se tiene que ir perdiendo y tiene que estar integrado en el día a día, ¿no? Es el llegar hasta aquí. Por eso también dibujamos un poco esta flecha, ¿no? Es como una evolución, si queréis. Son misiones de servicio. Todo lo que nosotros estamos trabajando está siempre centrado hacia las personas y por eso siempre está centrado en los stakeholders, los agentes, llamémoslo como quieran, pero al final es una visión de nosotros hacia los demás. Incluso la misión que nos presentaba Pedro, que suena personas, producto, detrás de producto estaba cliente, detrás de productividad estaba accionista. O sea, siempre detrás, e incluso teníamos esas imágenes detrás, ¿no? Cuando lo presentábamos gráficamente. Siempre están las personas detrás, ¿no? Y el foco es ¿para quién? Y luego ya concretar el qué, ¿no? Entonces, no son tanto misiones de libre contenido, no son tanto misiones en las que se dice lo que pensamos y cualquier cosa vale. El punto de partida, y siempre es el punto de referencia, son las personas, son los stakeholders, ¿no?
Doncs molt bé. Núria Poví, no sé què t'ha semblat aquest àudio. És Carlos Rey, director de la Càtedra Direcció per Missions i Propósito Corporativo de WIC Barcelona. Un exemple interessant. Hi ha una empresa que ha definit el propòsit amb tot el que suposa i després d'uns quants anys entra un nou directiu i ho vol canviar tot. No? No sé si és un dels problemes amb els quals us heu pogut també trobar en alguna ocasió.
Sí, mira, jo voldria, i no vull entrar en una, ni molt menys en un tema de conflicte de paraules, nosaltres diferenciem una miqueta missió i propòsit, d'acord? ¿Vale? Però d'això ja et parlo després. En tot cas, el que diu el Carlos Rey, absolutament d'acord. Hi ha un problema quan els directius que entren en una organització pensen que ho han de tirar tot el que hi havia per terra i començar de nou. Això crema moltíssim a la gent i òbviament, fa fracassar moltes missions i visions i propòsits que estaven en marxa. I és un mal hàbit el que nosaltres aconsellem sempre no fer-ho. Ara fa poc hem tingut un canvi de direcció en una de les empreses que estem acompanyant i estàvem precisament acompanyant un canvi cultural. I la persona que ha entrat com a CEO d'aquesta empresa va dir, òbviament, jo no tiraré enrere res del que esteu fent i del que esteu construint. Continuarem. Això apunta i apuntala la motivació de la gent. En cas contrari, nosaltres estem... Bueno, anava a dir la paraula fars, però sí, de sentir a la gent com es desmotiva quan han estat treballant en una direcció per uns valors i amb una energia concreta i a sobre una persona nova i considera que s'ha de canviar. Recordo una empresa molt, molt concreta, no diré el nom, però que havien treballat per valors i tenien els valors, com deia el Carlos Rey, integrat absolutament en la seva manera de fer i en el seu dia a dia. Aquesta empresa va canviar, o sigui, va ser comprada per una altra i, clar, deien que els nous valors ni es comunicaven, ni es vivien, ni els feien vibrar. I, per tant, havien perdut o tenien aquest buit intern de no tenim uns valors pels quals treballar. No tenim una connexió profunda amb un propòsit o una missió perquè no es comunica ni l'han comunicat, com deia el Carlos Rey, que s'ha de fer primer amb una campanya interna massiva fins que tothom els coneix perfectament i tenen això com a guia interna i última per motivar-se en el dia a dia.
Molt bé. Et volia preguntar també com es defineix el propòsit i si és crucial tenir en compte tots, absolutament tots els stakeholders. I després, a partir d'aquí, cada quant s'hauria de revisar el propòsit? Imagino que no és el mateix si ens referim a una petita, mitjana o gran empresa. Però com es defineix el propòsit i si hem de tenir sempre en compte tots els stakeholders, accionistes, treballadors, societat, clar, etc.
Parlaré, clar, des del nostre punt de vista, no de solo consultores i amb el model que tenim de valor total. Per nosaltres, el propòsit ha de considerar sempre, absolutament, a tots els stakeholders, sempre. I, idealment, també ha d'estar pensat i dissenyat integrant totes les mirades. Clar que el comitè de direcció, o en el cas, per exemple, d'una petita empresa, el fundador té una part molt important en el que és el propòsit seu fundacional, el per què i per a què ha volgut crear aquesta empresa, que des del nostre punt de vista ha de satisfer unes necessitats de l'accionista i, òbviament, de tota la gent que treballa dintre, però, com dèiem, de tots els stakeholders, i, per suposat, ha de cobrir o contribuir a la societat. Llavors, pot haver-hi una força interna fundacional de la persona que ha creat l'empresa, però per nosaltres el propòsit ha d'estar definit i s'ha d'integrar i tots els valors individuals d'alguna manera han de contribuir a aquest propòsit últim. Llavors, jo crec que la diferència entre una empresa petita, mitjana o gran, si és petita, doncs aquesta força del fundador, si encara està, que es dona moltes vegades, té un pes molt rellevant. I com que és un grup petit, diguem-ne que quasi pot ser una comunicació des de la direcció, escoltant i incorporant altres mirades. Ja parlem d'una empresa gran, de segons quines dimensions, això no és tan fàcil, però nosaltres sí que sempre proposem treballar en focus group o baixant, com a mínim, una pregunta o una possibilitat de contribució perquè després, des de la direcció, escoltin i recullin quines definicions de propòsit o quina explicació del propòsit donen les diferents mirades, no? Comandaments, treballadors de base, etc. I amb tot això i recollint, incorporant, la direcció acabi de definir o crear ja en forma quasi d'un eslògan, no? D'un lema, quin és aquest propòsit, aquesta frase que podrem recordar i repetir-nos.
Molt bé. Molt interessant. Núria, tenim dos talls més pendents, volia ara tirar el segon, però anirem, Toni, pel tercer tall, que és el de ganar dinero. Jo crec que és un punt molt important també per en el moment en què les empreses defineixen una mica també el seu propòsit. Ara ho comentem, l'escoltem.
Molt bé.
Nosotros nos dedicamos a la investigación, producción y venta de semillas, semillas de hortícola y gran cultivo. Inicialmente decíamos en todo el mundo de clima mediterráneo, últimamente lo de clima mediterráneo lo quitamos y empezamos a decir simplemente en todo el mundo, ¿no? Dudo que cualquier proyecto empresarial sea simplemente para hacer dinero. Es una obligación, es como respirar. Si no ganamos dinero, aquel proyecto se muere. Pero tiene que haber algo detrás, tiene que haber alguna razón. Esta semana, creo que fue esta semana, teníamos consejo de administración y tocaba en el orden del día, el primer punto del orden del día era ver las cuentas anuales. Y lamentablemente, bueno, estuvimos trabajando el equipo de tanto de sistemas como de finanzas, estuve trabajando muy, muy duro, hay que reconocerlo, para poder presentar ese informe, pero lamentablemente durante el fin de semana decidimos que los datos que teníamos no eran presentables, vamos a dejarlo así, ¿no? Tengo que deciros que hemos cambiado el ERP y esto nos hace, no es que no sepamos hacerlo, simplemente es que el sistema informático no nos permite, bueno, no sabemos cómo hacerlo a nivel informático, van saltando problemas constantemente, ¿no? Bueno, la cuestión es que no nos atrevimos y pedimos al Consejo que nos diera un mes más para preparar los números. Y la respuesta del Consejo fue, y además utilizamos la expresión, bueno, vamos a utilizar nuestras narices, ¿no? Que en la familia es una cosa muy importante, como podéis ver, ¿no? Pues las narices, la nariz aquí es conocer el negocio, saber por qué hacemos lo que estábamos haciendo y ver si lo estábamos consiguiendo. O sea, los números pasaban a un segundo plano. Importante. O sea, tuvimos que comprometernos que en el próximo Consejo de Administración presentaríamos los números, ¿eh? Si no, pero a mí personalmente me tranquilizó mucho ver la respuesta que teníamos o que tenía el Consejo en su conjunto. Decir, oye, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. No nos miremos ahora los números, que no es lo único. O sea, aquí no estamos solos. Yo creo que era una manera de decir que aquí no estábamos solos solo para ganar dinero, ¿no? Hay otras razones, ¿no? O sea, que en fondo ya, solo y para ir concluyendo, efectivamente es un medio el ganar dinero. Además, yo creo que es el esfuerzo que tenemos que hacer, tanto la dirección, es precisamente explicar a todo el mundo esto. Es decir, que es un medio y, por lo tanto, explicar bien el fin. O sea, que la gente no venga a trabajar a Fito pensando que va a recibir un sueldo a cambio o que va a conseguir que la empresa gane más dinero. Solo. La palabra solo es importante. O sea, esto también. Pero es fundamental dejar claro que hay otro fin, hay otra finalidad, hay otros objetivos que van más allá de ganar dinero.
Doncs, Núria, tu comentaves que el per què i el per què és molt important quan definim el propòsit d'una empresa. Us heu trobat revisant el propòsit d'algunes empreses o quan heu entrat en alguna empresa que us han demanat ajuda, assessorament, que el per què era guanyar diners?
Sí, d'entrada, bueno, és que estava escoltant i, bueno, nosaltres ja ens heu sentit moltes vegades, tot el que diu apunta 100% a la nostra mirada de valor total, no? Des d'aquesta metàfora de l'Ari de Geus, que els diners són importants, però són com l'aire per a respirar, però tu no vives per a respirar, respires per a vivir, no? Per tant, absolutament d'acord. I, clar, el propòsit és la raó de ser de l'organització, és el per què i el per què. I és una energia per l'acció, és una connexió emocional amb el camí i amb la fita, amb la meta. I connecta amb el sentit, els valors, la raó d'existir, la motivació. Llavors, quan el propòsit, o sigui, alguna empresa té com a propòsit únic l'obtenció d'unes ganàncies, un guany econòmic, a veure, una de dues, o nosaltres no treballaríem amb aquest client o, fruit d'una intervenció, li farem obrir aquesta mirada. Però no ens hem trobat amb aquests casos, eh? Ens hem trobat molt més amb els casos de que realment han de redefinir el propòsit o reconnectar amb un propòsit perquè no l'han tingut mai del tot clar. I estem en un moment, tu ho has comentat en el començament del programa, quan el propòsit ho falla. Doncs clar, en un moment, i fins i tot com aquest, no, de la pandèmia, de la caiguda econòmica per moltíssimes empreses, És el que nosaltres fem dintre del nostre estudi, també de valor total, que vam tornar a fer a finals del 2020. El que vam veure és que el quadrant de les empreses ineficients ha pujat molt. Per què? Perquè els números han caigut. Però és que no només és això. Hem de mirar com estem donant valor a la societat, als stakeholders, com ens estem adaptant a aquest nou entorn. I tot això, si estem realment connectats, això és el propòsit. És el que ens permet continuar donant i servei oferint el millor que podem fer i entendre que aquests números en segon pla no poden estar eternament en segon pla, perquè llavors possiblement el nostre propòsit també desapareix. Si no ens podem sostenir econòmicament, no podrem donar sortida a la resta de contribucions que s'esperen de nosaltres. Però no és l'únic. Com a mínim està en igualtat amb tota la resta de l'aportació de valor relacional que nosaltres hem de conferir. El propòsit falla quan hi ha una pèrdua clara d'aquests valors que ens fan comulgar amb l'organització amb la que estem, quan es perd el sentit últim de per què fem la feina que fem i quan es perd també la consciència d'una contribució i un benefici per la societat.
Molt bé. Últim minut, perquè el propòsit no falli i es vagi arrelant. És important, imagino, no és determinant, no serà l'únic factor, però és important que els treballadors passin a ser ambaixadors de la marca, cadascun dels treballadors, des de la base fins a dalt de tot?
Bueno, per mi aquest és com, no, com lo de la prova de l'algodón, no, del Don Limpio. Quan els treballadors tenen incorporat aquest propòsit i, com jo dic, tu els punxes i surt el nom de l'empresa, això és que els tenim realment compromesos, absolutament compromesos. I un treballador compromès és una persona que aporta valor total a la seva organització, estigui en el lloc que estigui. I és perquè sap el perquè, sap què s'espera d'ell i se sent també reconegut i sent que hi ha confiança sobre ell. Per tant, tot és un círcul virtuós, en aquest cas. Són els millors ambaixadors i els més importants per mi, des de l'UAO, sí.
Doncs molt bé, Núria Poví, un cop més, en nom de l'equip de Solo Consultores. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, David, a tu, com sempre.
I als oients, fins al proper dilluns. Adéu-siau.
Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rotxa, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a neumaticoslarrotxa.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rotxa, el taller de confiança. Tarannà Viatges amb Sentit ha patrocinat Missió i Vocació.